Bona tarda a tothom. Abans havíem fet el vermut i ara farem el cafè en aquesta meravellosa tertúlia que us he de confessar que la taula rodona d'ara ja fa estona que comença. Entre bambolines, això que n'hi diuen les cametes aquí darrere, hem estat ja parlant molt del que es discutirà a partir d'ara durant aquests 50 minuts. Us recordo que després hi haurà el combat de versos, que a les 7 tindrem la connexió amb el Don Winslow, que no és el mateix, la farem amb streaming, però jo us recomano que la veieu aquí en directe, el tindrem en pantalla gran, hi haurà el caliu una mica de la comunitat, no? Perquè si una cosa té aquest festival, que sempre presumim de la imatge gràfica, que aquest any és del Pep Brocal, o d'un comissari que ens ho vertebra tot amb aquests lemes, amb aquestes tesis, amb aquestes evocacions, doncs també hi ha la part aquesta interessant. Ara, una taula que es titula Carterland Ted Lewis, i crec que és l'única taula rodona que no només agafa el títol això com un element suggeridor, perquè hem dit que els títols d'aquesta edició 17a són sempre d'espais que són del món de la ficció, sinó que sí que parlarem de Carter i de Ted Lewis. Aquest món que és alhora violent i fascinador, que ja entres en aquells baretos plens de malfactors, personatges que busquen sexe sense amor, diners a qualsevol preu. És un autor que a finals dels 60 va posar aquesta primera pedra al renaixement de la novel·la negra britànica, va crear aquest personatge, aquest sicari de mafiosos londinencs que és el Jack Carter. Li podeu posar cara de Michael Caine, de Sylvester Stallone, ells coneixen totes les pel·lícules que s'han fet de les obres de Carter, potser hi haurà temps de parlar-ne. La primera novel·la va estar ambientada en un món gris i opressiu que crec que posa molt, per dir-ho finament, alguns dels convidats, no? Aquestes ciutats del nord d'Anglaterra, per fer ficcions criminals proletàries. I hem de dir que tenim diferents generacions avui a la taula. D'una banda, el mallorquí Damià Lou, que ha estat el traductor. De l'altra, l'editor, el Dani Osca, de Sajalín Editores, que de fet una mica va crear l'editorial expressament per editar allò que li agrada i compartir-ho entre tots. I tenim també el Quico Amat, que el presento com a admirador confés de tota aquesta foscor lletge d'aquesta Anglaterra del nord plena de boira i grisó. Necessitàvem algú amb rock and roll per poder moderar-los a tots tres i creiem que la millor persona era la periodista Núria Torreblanca. Un aplaudiment i comencem.
Doncs intentarem posar-hi una mica de rock and roll, això com deia la Txell. Doncs benvinguts tots a Carterland. Avui parlarem del Ted Lewis, de l'univers Carter, i ja us ha presentat la Txell, el Quico Amat, el Dani Osca i el Damià Lou. I crec que hauríem de presentar una miqueta quatre dades d'aquest autor, del Ted Lewis, que estaria bé conèixer per si hi ha molta gent o si hi ha gent que encara no té alguna dada biogràfica, perquè crec que la seva biografia sí és molt important per definir el que va escriure, no? El Ted Lewis va néixer a Manchester, va estudiar art i va treballar com a publicista i il·lustrador. I una dada curiosa és que va treballar en sèries d'animació, inclús en el Yellow Submarine dels Beatles, aquells dibuixos que tots tenim al cap, no? Va ser guionista d'una sèrie de policies, va ser músic, va debutar al 65 amb la seva autobiografia i ja la segona novel·la que va escriure va ser Carter. I això sí, hem d'arribar a la tragèdia de la seva vida, és que va morir molt jove, va morir als 42 anys, i crec que no sé si els universos que va retratar el Ted Lewis eren al final el reflexe de la seva vida o si la seva vida al final es barrejava amb tot el que imaginava. No sé fins a quin punt va arribar a separar la seva obra de la seva pròpia vida. Qualsevol de vosaltres, què em contestaria amb això? Per exemple, aquí a l'importador de l'autor, comencem amb el Dani Osca, l'editor de Sajalín, que va portar la seva obra cap aquí. Creus que sí que va passar això, que el Ted Lewis barrejava una mica personatge i biografia?
En part sí. Ell, evidentment, les novel·les, la més coneguda és Carter, no? Sobre un ambient mafiós a Londres dels anys 60-70. Ell no era mafiós, evidentment, però sí que sentia certa fascinació per tot aquest món, no, del swinging London dels anys 60, on es barrejaven. Ell era publicista, freqüentava molt els bars, doncs, del Soho, i en aquests bars es barrejaven, doncs, mafiosos, polítics, artistes, uh-huh. I ell va quedar bastant fascinat per tot el que era el món de la màfia, no? Inspirat, està clar, Carter, els dos mafiosos, el Carter és un sicari de dos bessons mafiosos que estan inspirats en els germans Cray, no? I en aquest sentit, sí, hi ha una part, sobretot en l'ambientació, sobretot de Carter, de la primera novel·la, que està ambientada al nord d'Anglaterra, a Lincolnshire, que és a l'est, que és una zona de, és on va créixer ell, fins que va marxar a Londres, i és una zona doncs, d'empreses, fàbriques siderúrgiques, gris, molta pluja... I crec que en una enquesta anònima, em sembla que era a Anglaterra, que la gent votava quines eren les pitjors ciutats per viure o les més lletges d'Anglaterra. No? Doncs a la zona on ell va créixer, que era Barton upon Humber, al costat doncs hi havia, entre les 10 primeres sortien Grimsby, que està al costat, Hull, que està al costat i és on va estudiar, i sobretot Scunthorpe. Que Scunthorpe, tot i que no s'anomena, no es diu a Carter, a la novel·la, és on està ambientada, és on va el personatge principal. I després, amb altres novel·les, sí que n'hi ha dues clarament autobiogràfiques, que són la primera, i després una altra que es diu The Rabbit. I potser a l'última, que és No solo morir, que també tracta d'un mafiós, però és un mafiós totalment alcoholitzat, com ho estava el Ted Lewis, amb cert grau de paranoia, i jo crec que sí que reflexava doncs, el món interior del Ted Lewis.
Amb el tema que et referies ara a l'ambientació, no? Sí. Bueno, que està inspirat en certs llocs d'aquests on no voldries viure mai perquè són els pitjors llocs per viure. No? Sí. El fet de que una novel·la negra o d'un autor de novel·la negra se'n vagi, perquè sempre tenim, o sigui, per tradició sempre hem anat molt més als Estats Units que no pas a Anglaterra. No? Sí. I el fet de que el Ted Lewis doncs, donés aquest impuls a la novel·la negra, a la novel·la britànica, a situar els ambients, no? Què diferencia situar una novel·la a Anglaterra, d'Estats Units, de la Costa Brava, del Baix Llobregat? Això, Quico, tu ens ho pots explicar, perquè tu també, escrivint sobretot molt del Baix Llobregat...
Jo crec que el Carter té moltes coses xules, però una al·lucinant és l'especificitat geogràfica. O sigui, és haver fet una novel·la negra, però en un lloc completament diferent dels settings més glamurosos o més sexis o més guais com eren l'escena Angelina o el que sigui. Llavors, què passa amb Carter? Que Carter està fotut una mica el que deia el Dani, o sigui, up north. Com diuen els anglesos, it's grim up north. És una puta merda, o sigui, és realment una puta merda. Els pitjors llocs del món, Durham, que també surt Durham per aquí, Scunthorpe, que és... Un dels únics s'ha fet famós ara, bueno, recentment no, però fa uns anys, es va fer famós perquè va ser el primer poble que va ser censurat a Wikipedia i altres llocs perquè té cant en el nom. O sigui, era com un insult. El van treure com si fos... O sigui, van eliminar un poble perquè sonava insult. I realment té un sentit l'analogia, perquè són llocs molt de merda. I llavors hi ha una part, de la part nortenya, ultradepriment, perquè és mega depriment. Carter no seria tan guai si no fes ell aquesta pujada... Això ho ha dit gent abans que jo, però el contrast sud-nord de Carter és mega interessant i sí que té a veure amb el Ted Lewis, perquè el Ted Lewis va estar treballant a Londres i anava al Soho tot el dia, s'estava fotent com un perro a tots els pubs d'allà, fent veure que treballava i era artista, com tothom feia en els pubs d'allà. I llavors veure una mica el contrast Swinging London-Nord. Dit això, si el Swinging London, com deia el Nick Cohn, ja no era gaire swinging, perquè Anglaterra... Us l'heu d'imaginar sempre molt petita. O sigui, el que hem vist, que sembla gran perquè els grups ho petaven i tot això, però era, i fins als 90 ho era encara, un lloc petit, parroquial. La paraula parroquial es va inventar per definir el que és Anglaterra. Anglaterra és olor de desaigües, panyos húmedos, paper de parets, és així. O sigui, els gàngsters, tots aquells còctels superguais que es foten als personatges de Chandler i de... Aquí es foten... Les dones es foten vodka amb llima i els tios es foten bitter desbravada, que no sé si algú ha provat una bitter desbravada, però no ho recomano. No ho foteu al menú. En els pubs, en tots els pubs que surten aquí, que són reals, o sigui, eren així i van seguir així durant 30 anys més, perquè jo vaig anar als 90 i era exactament així. És música una mica, o sigui, música una mica xunga, de 8 a 10 i de 10 a 1, hòsties. O sigui, és,
sí, sí.
El menú és... Baile, hòsties i birres xungues entremig. Clar, o sigui, que una novel·la de gàngsters estigui ambientada aquí, això ja li dona un valor molt flipant, perquè tot és petit. I tot és mesquí i enano. O sigui, fins als grups que surten, o sigui, el tio, el Ted Lewis, segur que controlava. Bueno, el tio venia del jazz i tot això, jazz, és un tio que controla la música i de looks, però els grups que surten aquí són els grups més de merda d'Anglaterra. O sigui, no menys, els Who estaven petant encara als 70, però aquí qui surt? David D. Dozy, Vicky, Mick and Teach. És un grup immundo de pop anglès. Surten els Tremelos. O sigui, ja veus que només us separen 3 hores de viatge amb tren. Por cierto, esto no es una cosa baladí. Que un sicario vaya a buscar, bueno, primero vuelve al pueblo, pero vaya a buscar a los asesinos de su hermano en tren,
es 100%
ferrocatas. O sigui, és rodalies.
Rodalies que ferrocatas.
Voy a matarles con rodalies, porque tengo una T10.
Sí.
Amb el traje i tot, però en tren.
No, traje, maleta, però la T10.
Perdó, i la R4, a més. Que la de la línia Manresa està encara pitjor que les altres.
No, i està clar.
Aquesta, la del
quarter. Com ho sap, tio? Si algú és d'extraràdio aquí, Rodalies va fatal. Doncs ell és el que fa. Anar amb tren amb el Rodalies xunguíssim a buscar els assassins del seu germà. Clar, tot això fa que sigui incomparable, Carter. Encara que estigués mal escrita, com passa en molts llibres pulp, ja tindria un valor. Que estigui tan ben escrita és un afegit, però aquest setting és al·lucinant. A més, és un setting amb coneixement de causa. O sigui, que ell sabia el que era això. Ningú pot descriure això sense haver estat. No saps, el del vodka amb llima no ho saps. T'ho has d'haver begut.
Bueno, que sapigueu que abans m'ha dit el Quico, m'ensenya el Carter amb 1000 pòsits pel mig i papers, i diu, i pres apunts, porto molts apunts, o sigui, jo dic, tu tira, o sigui, tu
també. Tinc molts apunts.
Fes tirant tu mateix. Com
tinc molts apunts.
Clar que sí. Bueno, Damià, el Damià va traduir el Carter i a mi m'agradaria saber traduir el Ted Lewis també, no? En aquest cas també. No sé, quan un s'enfronta a una traducció d'un autor i ha de fer, potser és una pregunta molt bàsica, però a mi m'interessa molt, o sigui, com enganxes el to, el sentit, el context d'un autor quan el vols traduir, no només perquè sigui literalment, sinó donar-li l'aire i l'esperit i la vida i mantenir-lo, respectar-lo, diguéssim. Com et vas enfrontar en el Ted Lewis, a tota la seva obra que has traduït? Què vas trobar d'especial? Et va costar molt trobar-li el to?
No, perquè per mi no era molt aliè el Lewis. Jo tenia diversos amics del nord que eren el que explicava el Quico. Per exemple, un me contava que el seu germà s'havia anat de viatge de noces a, no sé on, a les Barbados o no sé què, i els 3 dies van tornar perquè enyoraven el pub. Què feien al pub? Lo que ha dit ell. Bevien de 8 a 10 i què feien després? Es fotien d'hòsties. Tot i que fossin pacífics, fora del nord, es fotien d'hòsties.
Sí.
Havia traduït també el Philip Larkin. Philip Larkin era un home que no era del nord, era de Coventry, però en cert moment ell pren la decisió d'anar a viure a Hull. Que és, ell ho diu un poema, té un poema que es diu Here, que t'està explicant el trajecte, com ell va de, no sé si des de Londres fins a Hull. I és com una, com dient, estic creuant el món fins a arribar al seu cul del món. I te diu, i aquí estic content. És a dir, al món anglès hi ha una reivindicació molt forta de la cutre. Un exemple és, entre altres coses, que ara se m'ha ve al cap, potser heu vist aquella pel·lícula del Topo que van fer fa poc amb el Gary Oldman. Que és una pel·lícula que a mi m'encanta i la trobo fantàstica. Anglaterra va rebre unes crítiques horribles, per un motiu molt senzill, perquè fa una visió estètica de lo cutre. Si tu ara mires la sèrie del Topo fet als 70, Tinketail, el Salt i Espai, aquella sala que tenen rodona, que apareix al Topo, que és una cosa superfantàstica i que és com a de l'espai, a la sèrie és una saleta com de casa teva, el teu dormitori, amb 4 cadires, ve la secretària que no pot passar i t'aporta un té cutre.
Linoleo, molt linoleo. Aquí el linoleo surt tot el rato.
El linoleo,
I ja està, tot és així de cutre. Però els anglesos, els del nord, estan molt orgullosos de ser del nord. I menyspreen totalment el del sud, i a més t'expliquen que quan ell va demanar una feina, segons amb quin accent te reben, ja saps que no te la donaran. Vull dir, l'accent a Anglaterra marca totalment. I el fet de que Lewis reivindiqui aquesta part del nord, però de tota manera, quan ell parla de Londres a la segona novel·la, la Lady de Carter, no és molt diferent el que retrata. És a dir, ell realment li agrada la cutre. I jo crec que una mica del món anglès és aquest ambient totalment diferent d'aquesta cosa americana de Chicago, Los Angeles, que al cap i a la fi és fantàstic, els grans espais oberts. No, a l'anglès li agrada entrar al pub, que és fosc, fas així i se te queda la mà enganxada, te porten aquell mini gin tònic perquè te foten aquell mini shot de ginebra, van bevent allò de la cervesa que te va inflant i vaig a morir ara mateix, però no moren. És a dir, es crea una raça com a resistent, no tan resistent com els russos, probablement, perquè els anglesos jo crec que moren molt abans que els russos, perquè al cap i a la fi, ell no perquè mor als 40 anys, però l'Arkin mor als 60, vull dir, l'esperança de vida en aquesta època, 60-70, és baixa, perquè a part de veure el que veuen, mengen pura merda.
Sí. I
és incomparable el que mengen. Aquest amic meu que m'explicava això, el seu germà, em parla de la seva... Quan va arribar a Londres a estudiar, em diu, un dia va al mercat i em diu, hòstia, he vist una Virgínia, la primera que veig en la meva vida. I li dic, però què menjava? I diu, sausatges amb vins.
Vins és una verdura. Ah,
sí,
més o menys. I els diumenges amb patates fregides. Vull dir, el menú, clar, aquest menú...
Home, això marca,
No te fa viure molt.
Crec que el tema del càrter també... Jo crec que hi ha gent d'allà que li agrada això, el cutre, com deies tu, però crec que el guai de càrter també, perquè és la clara dicotomia de l'alienat del seu propi lloc que torna. Això és un arquetip absolut de totes les novel·les guapes. O sigui, algú que tampoc ho odia, perquè és la seva gent. No? Hi ha a Carter, ell diu mil cops, de fet li diuen 400 cops, vete a casa, perquè estan fins als collons de veure el pallar repartint. I ell va dient tot el rato, esta és mi casa. Però no té els sentiments que tenen algun dels seus compatriotes, perquè ell, el relat, que és amb la seva veu, ell és el que parla, quan mira aquests pubs no ho mira com algú maniqueu que allò li sembla prou bé. Ho mira com algú que ja s'ha pirat i torna i llavors té el corazón partido, si em permeteu, entre, hòstia, ja he vist Londres, ja he estat allà, tal, això és la meva terra, això és el que... Però tampoc, això no està exento de que part d'ell és així i, segon, de veure lo merda que és. Perquè Carter no tindria ni puta gràcia si fos algú que està content amb allò. No tindria cap gràcia si la seva veu fos congratulatòria de dir com mola el nord. Al revés. Ell arriba allà sabent que allò és un puto cul de món, no para de dir-ho, ha estat fastiguejat de tot arreu, té fred...
Només sap... quan arriba el tren, diu, descriu a l'aparcament les viviendes de protecció oficial i diu, fa 8 anys que vaig, que havia, hi havia estat per enterrar el seu pare, dic, ara hi vinc a enterrar el meu germà. Diu, bueno, és un lloc del que no passa res per despedir-se.
Exacte.
Vull dir que és un lloc que no li agrada, però sí que és veritat que té...
Bueno, clar, no pot evitar que li agradi. I, a més, que una altra cosa que és molt xula de Carter és... tots els records... És una novel·la molt de família, estranyament, perquè malgrat ser una novel·la negra, per un cantó sembla una novel·la de realisme social, perquè, en realitat, això és puto Billy Liar amb hòsties, perquè... Tot el rato són descampats, siderúrgia, històries de família, tristesa de petitesa de puto barri i de comarca amb hòsties, que després parlarem de les hòsties, perquè és una cosa molt anglesa, no el tipus d'hòsties que hi ha aquí, són una les tortes...
Es foten diferents segons el lloc, és veritat.
No, clar, és molt diferent, però aquesta part de que hi hagi la família i que ell tot el rato estigui pensant amb els únics bons records que té, que són els records amb el Frank, i que parli una mica d'aquell paisatge que tampoc ha canviat tant, perquè els descampats són exactament els mateixos, els 70 que els anys 40, o sigui, és exactament el mateix. I llavors hi ha una part aquí de dolçura i també de pena per el que els seus germans van portar malament quasi tota la vida, excepte en aquest punt idíl·lic on encara són. I llavors sí que hi ha una visió una miqueta més estovada de lo que va ser créixer allà, no? Quan s'amagava, bueno, perquè és mig rural, és rural de mierda, és una mica Baix Llobregat. És rural horrible, però rural. Clar, hi ha una part, clar, la muntanyeta, el no sé què, Sant Ramon, doncs el mateix. O sigui, sí que hi ha algo verde, hi ha un espàrrego. Però pots dir, un espàrrego, és nuestro espàrrego. ¿Vale? I encara ens el podem menjar.
Un fragment que també pot definir una mica això. No? Hi ha un fragment del Carter que diu, la clientela se considerava muy selecta. Eran granjeros, propietarios de garajes, dueños de cadenas de cafés, contratistas, electricistas, constructores, propietarios de canteras, la nueva pequeña nobleza. Y de vez en cuando, aunque nunca con ellos, sus espantosos retoños. A mi em sembla un sociòleg també, el Carter.
No, és que
un
tio... no para de comentar tot el que està veient. És a dir, t'ho explica, t'ho escriu, i no para de comentar. Vull dir, perquè ell, al cap i a la fi, és un triomfador. Ell quan arriba al seu poble, ha triomfat, vull dir, s'està fallant la dona del seu jefe.
Sí, sí.
Tenen plans per marxar junts a viure, no sé, a Sud-àfrica. Ell és un tio que arriba allà, com dient, bueno, jo sóc el rei del mambo. I he nascut aquí. Hi ha un moment, no sé si en aquesta o l'altra novel·la, que allà fugint de la família del seu pare, hi ha un moment que diu, només me'n penedeixo de tres coses. De no haver-li fotut un mes amb la corregia al meu pare, de no haver tornat quan ja havia sortit a fotre-li una altra pallissa i de que estigui mort per no poder-li fotre una altra pallissa. És a dir, el tio ha sortit de casa, clar, l'ambient és aquest, mals tractes, no ho explica, però està sempre latent. Clar, tu pots marxar d'allà per viure la vida, o el Frank que diu, jo seré un tio integrat al sistema, treballaré, tindré una família... També en un cert moment es va fallar la dona al germà.
Exacte.
És a dir, ell no té cap barrera. Vull dir, si ha de matar algú, se'l mata. Vull dir, el triomf és això. No tinc cap problema. He anat a Londres, he vist el gran món, he triomfat. I en canvi torna a venjar el seu germà, que és una cosa molt estranya, que no tothom faria.
Bueno, el seu motor és la venjança, de fet.
Sí, ell només torna allà per la venjança i una mica també perquè quan descobreix que la seva... Bueno, farem spoilers aquí perquè suposo
que
no
m'ha llegit. Clar, és que tampoc no fem molt
spoilers. Anem a dir neboda, no? De moment, així fem mig spoiler.
Sí, per un rotllo que hi ha amb la neboda, que no té res a veure amb ell...
Half spoiler.
Sí, i aleshores... És a dir, ell, en el fons, de la seva manera, és un altre moralista. Perquè tots aquests protagonistes de novel·la negra sempre són moralistes. I si no fos un moralista, tampoc ens interessaria. Si només fos l'assassí fred, que mata, viola, folla, mata... Bueno, tot això té un abast limitat i no ens interessa molt. Vull dir, ell té una visió de la vida, en certa manera, moral i actua segons això. I la visió seva moral, entre d'altres coses, també hi entra a trair els seus caps, perquè els seus caps són un fill de puta, també. Mm-hmm. I la seva dignitat és, jo sóc més que bro que ells, i triomfaré.
Uh-huh. I els secundaris que apareixen a les novel·les del Carter és gent molt, molt... O ens l'imaginem, clar, que cadascú té una seva pròpia visió quan t'has llegit les novel·les, no? Però són gent bastant especial, també. No sé. És veritat que sempre queden com el Carter. D'entrada, quan ens el presenten, no sembla tan fred ni tan sanguinari com després, quan l'acabes coneixent més, perquè li dones el benefici de... Hòstia, va entrant i dius, mira, m'està caient bé, no? I hòstia, com va canviant el personatge, no? Però també la gent de la que s'envolta és... Hi ha una distància, o sigui, sempre queda una distància...
Ell està sempre pel damunt, perquè els seus sicaris són gent no tan intel·ligent com ell, perquè si ho fossin estarien al seu lloc i tampoc en tanta mala llet com ell, perquè si no també hi estarien. És a dir, ell està per sobre. Uh-huh. Després hi ha els mindundis que l'obeeixen o estan a sou i si no ell ja se'ls carregarà fins que al final passa el que passa, però...
Uh-huh. Jo crec que també la gràcia és que és que tothom... És un món de mindundis. A Sant Boi, al meu poble, els pijos, el fill pijo d'algú tenia dos drogueries. Aquest és el nivell. El nivell és exactament el mateix que aquest Carter. O sigui, el que burla, en realitat ens parlen del Kinear i tal, i ens diuen, és el que domina tal, i penses, buah, té tres supermercats, o sigui, tampoc té tant, o sigui... Però, clar, dins de la seva àrea és el tio amb força i poder, però és un poder molt petit. És que tot és molt petit. I el que deies tu dels secundaris també són molt petits. Tothom és petit. Això és la gràcia.
Però a mi em sembla molt interessant que siguin tan especials.
Capital de província. Tot és capital de província. Els looks també són... O sigui, el Swinging London, el que deia abans una mica, estava com a tants quilòmetres i a no tants anys... Però allà encara li queden 10 anys a arribar. Va un altre, va amb la guagua.
Una altra velocitat, sí.
I llavors els looks que porten allà, que això és molt flipant, i el Ted Lewis ho va haver vist, que de fet us en llegireu, perquè hi ha un look superguapo, que això ho tenia que veure, perquè és un look mig gàngster, mig modern, mig mod que arriba, una mica victoriano també, combina moltes coses.
Mig rocker també una mica.
Hi ha mig rocker, clar, perquè no és modern, és un matxembrat cutre del lloc. Diu, dos homes no es miraven. Uno era bastante alto, con esa mezcla de belleza y fealdad típica de los individuos que salen en los anuncios de aftershave. Vestía acorde con su cara. Lucía una camisa blanca con cuadros verdes y rojos de líneas anchas, claramente Ben Sherman, o Brutus, una corbata roja de punto, de llana, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sobre camisa cuadros, ojo, no, no apuntan.
No, no es.
Jersey de cuello de pico verde botella, pantalones de sarga, que es rotllo de la Primera Guerra Mundial directament, o sigui, és un sac de patates, i botes Oxford, que són uns brogues, no?
Sí, sí. És que...
Sobre l'ombra hi ha una parca con cuello de piel, o sigui, hi ha rotllo gàngster americà. És com si algú l'haguessin tirat a una humana i hagués sortit per la porta al darrere després de...
Porque
llevo todo esto.
Es muy delirante.
Y le cubrían las manos unos diminutos y apretados guantes de conductor. O sea, proxeneta, skinhead. Sí. ¿Quién es aquel look, tío? Y a la otra puerta, un sombrero Trilby de cuero. Ya, también bastante chup. Cuero, vol dir polipiel, seguro.
Sí.
Abrigo de piel con el cinturón anudado. Y debajo del abrigo, un traje de mohair. El traje de mohair es amb degradat flipi, que això és molt llampant, del mismo color del mío, que el mío, no sorprendente, pues los dos íbamos al mismo sastre. Bravo, bravo.
Veus, molt això, bonic. Això em referia,
gran tros,
em referia
gran
a secundaris de, del Ted Lewis.
Totalment.
Dani, i anem a parlar una mica de com va ser el procés de, des de Sajalín, o sigui, que teniu una selecció d'autors extraordinària, ho recomano molt que investigueu i ho compreu tot perquè s'ha de llegir tot. Com veuen, com va ser el procés d'aconseguir els drets, bueno, comprar el Ted Lewis? O sigui, va costar molt, no va costar gens? Com va ser una mica la història?
No, el, doncs mira, va ser una recomanació que ens va fer un, per xarxes socials, en una entrada que vam fer nosaltres, i ens va dir, escolta, vosaltres heu llegit, no sé si era Ted Lewis o el Carter, no recordo què deia, que és del, això ens ho va dir un escriptor argentí, que es diu Nicolás Ferraro, que ha estat a BC Negra altres anys, i llavors bueno, vaig mirar, dic Carter, al principi no em sonava, i després quan vaig començar a veure-ho, vaig dir, sí, sembla molt interessant, a més per la col·lecció nostra Al Margen, no? Que és novel·la negra, marginats, perdedors, addictes, vull dir, una mica de tot això, vaig dir, té molt bona pinta. I després vaig caure i dic, jo l'he vist la pel·li, o sigui, l'havia vist a una matinada, a la 2, i que em vaig quedar com bastant impressionat perquè era això, doncs, sòrdid, lleig, amb el Michael Caine i tal.
Michael Caine però... amb pilotes.
Amb pilotes, sortint sí, sí. Amb una escopeta amb pilotes.
Sí. A veure... No és tan fàcil d'oblidar. Con su culo.
I vaig
la veïna no oblida, en la pel·li es queda...
Sí, clar, i vaig, però vaig veure que era un autor força oblidat, vull dir, perquè el Ted Lewis, quan va morir, doncs, és que està totalment oblidat a tot arreu. A Anglaterra també. A la seva autobiografia, ja l'ha escrit una biografia que s'ha publicat fa uns anys, que deien que a la biblioteca de Barton upon Humber, que és on va viure ell molts anys, tenien una vitrina amb tots els seus llibres, no? Llibres, doncs, primeres edicions, suposo, i tal. Van fer un canvi administratiu de comarques i tal, i va canviar la biblioteca, i llavors van venir uns del central, que era la zona del Lincolnshire, i quan van veure la vitrina i uns llibres, clar, estaven fets malbé perquè eren antics i tal, van dir això a les escombraries. I van tirar les escombraries. És el nivell de que no el coneixia ningú. Vull dir, fins i tot el biògraf, quan va a un bar i pregunta pel Ted Lewis, la majoria deien sí, aquell de la pel·li del Michael Caine.
I el Michael Caine no em parla d'aquest Carter mai. No sé què cony li va passar, però no és algú que mencioni. No li agrada mencionar-ho.
No ho sé.
No, potser troba que ara és un personatge... antipàtic, perquè ara no faries aquest tipus de personatge.
No, jo crec que és la teoria
un
de la
violador
gent,
no pot ser un protagonista.
Que és massa prop.
Sí.
Que ell era una mica...
Pot ser.
Que
pot ser.
Too close to home.
Pot és ser. Que estem parlant tota l'estona de la pel·lícula, bueno, però vull dir que hem d'explicar que hi ha dues versions, del, sí. Dues o tres, no? del Carter. Està la del Michael Caine interpretant el Jack Carter. El 2009 i pico va ser Sylvester Stallone que va interpretar la versió d'aquest nou Carter.
Ni compte, vull dir, no...
Interpretar.
Interpretar. Bueno...
Bueno, cara, esa cara de...
Jo crec que
de
no, aquesta no l'he vist, no ho sé.
Jo no, però... el Sylvester no l'he vist, ni ganes.
Jo l'he començat a veure un dia, però se me va fer molt dur i no l'he continuat mirant, perquè era un... No ja ell, no ja era ell.
Surt el Mickey Rourke, també.
Sí. No, això era el 2000, que era superjove, el 2000.
Sí, sí, sí.
Estava fet un pimpollo.
La que sí que seria m'agradaria veure, que no he vist, és la, es va fer una adaptació, però el rotllo Blaxploitation. Sí.
Aquesta no l'he vist, tampoc.
O sigui, amb el rotllo, com que estava de moda i tal, doncs van adaptar aquest llibre, que dius, bueno, a veure com ho han fet, no?
El que és estrany és que no s'hagin fet més pel·lícules, perquè la Lady Carter és una altra pel·lícula.
I aquesta de... És molt cinematogràfica.
Hi ha una novel·la que no sé si heu posat aquí...
Sí, el No solo morir.
El No solo morir.
D'aquesta ja en parlarem ara, que és un tema a part de Carter.
Pues també és una pel·lícula...
És un novel·lón, que em sembla extraordinària, No solo morir. I per tornar al tema de la pel·lícula, si ara adaptéssim el Carter actual, aviam, a nivell d'interpretació i a nivell de direcció, qui us agradaria o a qui veuríeu, us imagineu interpretant el Carter? A quin actor us imaginaríeu?
anglès.
Jo millor que no, la, millor que no facin això. Si fan això, bombardegem a l'estudi.
Sí, jo crec que no, fa, seria, no, crec,
fa,
no cal.
Anys enrere, anys enrere Jude Law, ara no ho sé.
El Jude Law?
Anys enrere, ara és massa gran.
Un Tom Hardy, potser, un, no sé.
Tom Hardy és com a massa, massa catxes, massa
sí,
evidentment
veritat,
físic. El Michael Caine no és un tio catxes, ni ho va ser mai. Vull dir, surt a, també surt, feia molt de foc, era la seva època, Alfie,
sí.
Alfie, que
sí.
També és un tio molt macarra, una mica, és sí, un sí, Lewis, sí. És una mica sí. Carter sense matar, i també surt, era un tio que sortia, clar, en aquella època no es portava el tio musculat, era un tio guapo, no deforme,
sí, però una altra
ja estava, cosa. Si eres guapo i no deforme, ja tiraves.
Home, és que aquells trajes es feien així per amagar la flacidez britànica, eh?
Sí, sí,
allò
sí,
per dintre
sí.
És gelatina pura, eh?
És un tio que
no, i...
a l'anglès dels 40 està guapo.
La falta de sol, sí. La falta del color, no? També és una mica allò.
Clar,
però no us veig molt per la labor, de fer una adaptació
no,
actual.
No,
és
que volem.
Jo crec
volem.
Que no. No.
Us veig gens a
part,
favor.
La peli, una de les gràcies de la peli, que això pot ser catastròfic o pot ser magnífic, però en aquest cas concret, o sigui, van respectar el guió d'una forma demencial. I la peli és el guió.
Sí.
O sigui, treus un parell de paisatges, treus d'això, treus les descripcions Kitchen Sink i els records d'infància, és Carter, o sigui, és tal qual. Les frases de redoble del llibre són les frases de redoble de la peli una mica canviades. Per exemple, una de les meves frases favorites d'aquí és l'altra frase històrica de la peli, que és "You're a big man, but you're out of shape.
Sí.
For me, this is a full-time job. Now behave yourself." Pang! Mano abierta,
sí,
que és molt més guai. I això surt aquí, vull dir, que és, van agafar... Tot el que era xulo del llibre ho van transposar, excepte al final, una mica, que ells, en el final del llibre, acaben en el... En el
a la fàbrica de maons.
A la fàbrica,
sí,
tot això.
Sí, sí.
Aquí,
sí, sí.
Aquí el llibre acaba d'una forma diferent. No? Però,
sí, però,
però
és que és
igual.
És molt cinematogràfic.
Totalment.
El diàleg i els diàlegs és un dels punts
sí, no,
forts.
És una,
jo crec,
és una novel·la de diàlegs i descripció. No hi ha...
I
alguna cosa, i algun comentari que fa ell. És, una sí. Mica, és un tipus de novel·la que amb una veu en off queda molt bé.
Uh-huh.
Home, aquestes novel·les suposo que les faria Guy Ritchie si les hagués llegit.
No, però això és massa realista pel Guy Ritchie. Guy Ritchie el que
sí.
Fa és Hollywood amb pretensions angleses. Això és realisme
sí.
Anglès,
sí, sí,
realment,
sí, sí.
Tal qual. O sigui, creus el Carter. I el que dèiem abans de la violència, xuta també, perquè, jo què sé, Depredador 2, perdó per la referència, no us veieu, mueren 300 persones, ¿vale? Mare Salvatrutxa, pues, jo què sé, miles. Aquí en moren, ara no me'n recordo, però crec que dos, hi ha dos tiros... Una, se muestra una escopeta, pero no se dispara la escopeta. Hay un navajazo y un de los gángsters, el Peter, estira un pet de por.
Sí.
No, no,
sí,
no, no.
Sí, és un gran moment, eh?
Això
sí, sí,
no és baladí.
Sí, sí, sí.
És sí, realisme
total. És humanisme total. Sí, sí,
o sigui,
sí,
està a punt de morir i estira un pet de por, estira un pedo de miedo. Això no, no, veus, no, no. Ho veus normalment. A les pel·lis de Hollywood no. No surt un tio a punt de morir. Surt aquí i això... fa que la violència també sigui molt anglesa, que és, clar, ho has de transposar... Aquí ho diu, fa una explicació teòrica. Si saques un revòlver, no sé què, ja no podràs... Bueno, el de sempre, no? Hauràs de pagar un tipus de subornos que no són els mateixos sí. Que hostien a algú. Aquí el que fa tot el rato és el que va traduir el Damià com a tortes. Què deien? En anglès, què deien en lloc de torta? Slap.
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 I'm gonna slap you, què és això?
Oh my
una guiltada.
I així,
una guiltada.
Sí, però fa molt, eh? Fa,
sí, sí.
Potent slaps, arriba lluny. Realment,
no, no, veritat,
acollona tot Déu. Bueno, i també hi ha algun empujón.
Ja, hi ha un detall fantàstic. Que
de fenestrar també le va.
Que està un billars que li trenca la cama a un futbolista d'una potada. Perquè clar, ell porta Chelsea Bus a puntera i és una cosa que alguns faríem amb algun jugador del Barça també. Jo ho pensava avui quan el tornava a mirar. No direm qui és, però tots el tenim en ment. Que, no sé, té una baralla i en lloc de foter-li un cop amb el taco de billar, li trenca la gamba i diu, ja no tornaràs a jugar, desgraciat.
No, per veure el personatge, com el veuen amb ell també els personatges de la novel·la, no? Diu, Joy, sí. Joy, sírvele otra copa a Jack. No, dale la maldita botella. A un hombre como Jack no le puedes ofrecer una copa en vasitos de mear.
Perquè tots o sigui, li tenen por.
Clar, és molt definitori també
sí,
del personatge,
bona,
no?
Sí.
I també, no sé, us imagineu el Carter a l'època actual, un sicari com el Carter, en època de xarxes socials, TikToks, fums i aquestes... O sigui, un tio així, el podríem transportar a l'època actual?
Home, però no sortiria les xarxes socials, no sortiria ell, no se faria un selfie fotent-li un tret a algú, o això és el que vol dir, no.
Perdona?
Jo.
Te'n faries creus de la gent?
Bueno, jo no freqüento les xarxes socials de criminals, però...
Bueno, però
si,
ojo,
si em sap, ja me les passaràs, perquè això m'interessa.
Punt de narcisisme, amb això.
Bueno, això segur, però no ho he vist encara.
Bueno, pregunto, què us semblaria un Carter actualitzat?
Jo crec que la gràcia de la criminalitat i el rotllo delictiu a novel·les o a la vida real és que és igual el govern que hi hagi, les novetats tecnològiques, sempre és el mateix. És el mateix tipus de malandro. Uh-huh. Canvien quatre eines i en lloc de fer-se una foto aquí, els gàngsters són tots bastant tontos, tots tenen bastant ego, sempre els agrada. Hi ha un rotllo també delirant de que ningú és autènticament... Ningú va camuflat, tots tenen pinta de gàngsters, o sigui, tenen cara de gàngsters. Els gàngsters tenen cara de gàngsters, igual que els serial killers, que és una cosa que no, tampoc s'entén. Per tant, jo crec que és perfectament transposable.
Sí, això ho deia el Ted Lewis en una entrevista, deia això, els gàngsters, els tios durs, els que estava parlant dels sicaris i tal, vull dir, no pensen en el futur. Vull dir, ells no planegen res. Ara s'ha de fotre hòsties, doncs fot hòsties. Ara toca matar aquest, ja està. No preveuen les conseqüències, que si anirà a la presó o tal. En aquell moment ells han de fer això i fan això. Vull dir que no miren més enllà.
Home, jo crec que si et dediques a una vida delictiva no pots mirar molt el futur, perquè saps que en algun moment moriràs o...
Bueno, ells ho tenen clar, saben a què es dediquen.
Tampoc
te queixaràs
que si algú et mata dius, jo sóc un delinqüent, doncs mata'm, tio, no passa res.
Ja van al càrrec.
Estem aquí per això.
I el que és fantàstic de les novel·les, sobretot a les del Carter, és els diàlegs entre els sicaris.
Sí.
Vull dir, ell, sobretot a la Lady Carter, que és la més londinenca, que allà el Carter sempre està acompanyat del número 3, diguéssim, de l'organització, que és el Con McCarthy. I bueno, els diàlegs són delirants, vull dir, són divertidíssims, sempre estan fotent conyes, sí. Tal. Hi ha una que la van posar aquí a la contraportada. Ells estan tractant de buscar a un que pensen de la seva organització que els ha...
El Soplón.
No? I llavors l'estan buscant perquè ha desaparegut. No? I enganxen per trobar-lo al seu tiet. No? Se l'emporten doncs, d'això de pillars i tal. I estan parlant, això és a l'època de Nadal, i el Con, que és l'altre sicari, li diu al Carter... Diu, què vas a regalar-me per Navidad, Jack? Diu el Carter, diu, les pelotes de Jimmy Swan, que és el Soplón. Diu, qué detalle, me haré unos bonitos gemelos con ellas. Diu, mira, Jack, dice Charlie, que és el tiet, déjalo, ¿quieres? I el Carter diu, ¿prefieres que le regale las tuyas? Diu, Charlie no dice nada. El Carter diu, pues eso. No, són, bueno.
Aquests diàlegs són joies.
Era un gemelo vistoso, per això.
I és poc tràgic. Hi ha una cosa del Carter, és que moltes vegades les pel·lícules de gàngsters són molt tràgiques, les americanes i tal. Aquí no hi ha res que sigui molt tràgic. Tot va passant d'una manera... Sí, és una mica dramàtic, està la neboda fotuda...
Sí, però exacte, no es recrea molt amb la
tragèdia. És depriment
sí,
i opressiu.
Exacte. Però és ja tot d'entrada. O sigui, és un ambient ja que entra una mica ja així, no? En aquest to, aquí baix. I no té inflexions en aquest sentit.
Sí,
no?
És com dir, la nostra vida és una merda, però vale, bueno, no passa res.
Sí.
Bueno, l'enterro, també, que hi hagi un enterro també contribueix. L'atmosfera és aquesta, és sí. Nortenya, cels de merda, senyores amb rulos, és el rotllo que tot és com grim, és tot grim. Que hi hagi l'enterro també, l'enterro és molt depriment, és bastant heavy. No hi ha un moment de balacera, o hi ha un moment de gran celebració, les celebracions també són bastant merda. Les que fan els gàngsters. Quan el porten al lloc més guai del món, ja veus que també és bastant. Ell diu, parecía, el propi Carter diu, parecía un decorado de peli inglesa de sèrie B. O sigui, però pels gàngsters era fent un rotllo bastant meta ja, però pels gàngsters era la pera. I quan parlen de la peli porno, te l'imagines? De fet, els crèdits de la peli porno és un tio con un trozo cartón. Dirigida por...
No, saps? Sí, és l'extrem més...
Vaya nivelón.
Escolta, i ara sí, seguim amb Ted Lewis, però deixem per un moment el Jack Carter, aquest sicari, el gran personatge del Ted Lewis, no? Però més que a mi, dèiem d'aquesta novel·la, sí. El no solo morir, que a mi em sembla extraordinària, em sembla boníssima, sí. Per mi, brutal, i està molt bé perquè té un mafiós també com a protagonista, i està molt bé perquè passa entre dos moments diferents, amb dos espais temporals diferents i dos escenaris diferents. Un és Londres i l'altre és el mar. O sigui, ens anem cap on... Deixem Londres, deixem altres poblacions perquè ens anem a un poble de costa, no? I això afegim, si és Anglaterra, poble de costa a l'hivern, buit, una decrepitud encara més fina, no? O sigui, què aporta encara més aquest canvi d'escenari?
Jo crec, a mi em va sorprendre molt aquesta novel·la, és l'última que va escriure 2 anys abans de morir, va morir als 42 anys, alcoholitzat, el Ted Lewis, i ja feia... Ell va tenir molt èxit amb Carter, després no gaire, va fer la prequela una mica pel personatge i és molt bona, però després va fer una tercera que jo quan vaig veure la sinopsis ja ambientada a Mallorca, no? A la mansió dels Fletcher,
que, esperant,
que l'envien i tal, la vaig llegir i era al contrari del Carter, sí, o sigui, de les altres. Sí, en aquestes són diàlegs molt concisos, tal, allà s'enrotllava, ja només al principi del viatge amb avió amb una família anglesa, és espantosa. Vull dir, no, vam decidir no publicar-la, hi ha gent que ens ho demana i tal, però vam dir és que no és bona. Llavors va escriure una sèrie de novel·les que no van funcionar i algunes de les quals no gaire bones, i ja al final de tot publica aquesta No solo morir, no? GBH en el títol en anglès, i sorprenentment és extraordinària. Ell la va escriure alcoholitzat, segur, perquè ja estava en un nivell que no podia
parar.
Sí, perquè
als 80 estava ja...
Estava fatal.
Estava destruït. Bueno, vivia amb la seva... Era el borratxo del poble, bàsicament.
Ell va triomfar. Es va casar, es va comprar una caseta, tal, va tenir fills, dues filles, però es va divorciar perquè tenia problemes amb l'alcohol i exacte, va fer el regreso no de Jack, sinó d'ell. Va ser tremendo perquè se'n va anar a viure amb la seva mare. I a la biografia es diu, hi havia dies que arribava tan borratxo a casa que la mare, que era gran i no el podia portar, havia de cridar el veí. O sigui, un tio que havia triomfat,
sí.
Era terrible.
Ell anava, feia ronda de pubs i
tots.
Tocava el piano, sí. I llavors els col·legues el deixaven allà a la porta, com les ampolles de llet, el contrari d'una ampolla de llet, perdó, perquè ahí leche no havia bebido, sí. Però i el deixaven allà com una estirilla de puerta.
Pues aquesta No solo morir és inclús més sàdica.
Sí. És molt més violenta.
És molt violenta.
De fet, sí. Es titula No solo morir perquè el títol original és... GBH, vol dir...
Grievous bodily harm.
Són lesions físiques greus.
Física grave, que clar, com a títol...
No. És, una, és un delic... Bueno, com una, està tipificat.
Sí, està tipificat, però com a títol no.
Títol
i aleshores, com a... Tota la gent que mor abans la torturen, vaig pensar, no sol morir, perquè, no sol morir, sinó que abans la torturaran una estoneta, perquè entris en calor. I aleshores, bueno... Va colar com a títol, li va semblar bé,
sí.
I tampoc tenia moltes més alternatives.
No, hi ha una contraposició brutal entre el que és Londres, no, que és, aquest és un mafiós del tema del porno, i està buscant també doncs, algú que li està fotent calés. No?
Exacte.
I és terrible, o sigui, no es fia de ningú, són tortures bestials,
sí, sí.
La dona també és bastant sàdica.
La dona és més sàdica que ell.
Més. I aleshores és intercala capítols de Londres, del terror de Londres, amb això, el que està ambientat a la costa, que això està ambientat en un lloc que ell va viure, a Mapplethorpe, que és poble anglès de costa turístic a l'hivern. O sigui, és més depriment no pot ser. O sigui, tres pubs que obren a partir de les 6 de la tarda, que ell hi va, evidentment, i la seva casa, a més, està al costat, a l'apartament d'un antic camp d'entrenament anglès que hi ha tancs abandonats a les dunes. No? I el tio està, a les novel·les del Ted Lewis es veu molt. Però molt, en quantitats industrials d'alcohol. I en aquest cas, que el mafiós aquest està paranoi perquè es pensa que el volen matar i tal, està tota l'estona bevent, tota l'estona. I jo crec que el Lewis trasllada el seu alcoholisme, la seva paranoia, al protagonista. I per això el fa tan creïble. És algú que està, vull dir, que veu, coneix una noia i es pensa que és una noia que havia mort per culpa seva perquè havien matat a una altra, no sap si és real o si és quasi un fantasma, vull dir, però això són deliris de l'alcohol. I crec que entre l'escenari i la història és una combinació doncs, molt, molt bona. A mi va sorprendre molt aquesta novel·la.
Ell té un saque brutal, perquè aquí sí, també no. Veu moltíssim, però mai el veus fent tantines.
No.
Està, és ingesta és hercúlea, o sigui, es veu mig poble i els altres van caient i van fent el tifa i ell es va fotent... Copazos, sí, sí. O sigui...
Jo crec que el Lewis havia tenir, a part d'aguantar molt, es podia desdoblar molt bé, era un borratxo, però en cert moment sí. És lúcid, perquè quan escriu te diu unes coses que dius, hòstia, això
sí.
No ho està dient un tio que porta una trompa. Ell fa aquesta barreja de cosa costumisme, pel costumisme ha d'estar una mica lúcid, i ho barreja amb aquesta paranoia, i aquí li queda clavat, perquè queda... és un tio purament paranoic. Que... Jo crec que la història de ser el cap de l'organització li fa tenir una visió com a més ampla, perquè ell controla més, perquè el Carter controla fins a cert punt, perquè ell és un peó, un alfil, podríem dir.
Sí.
I aquest és el rei del mambo.
Aquí és el capo, aquí és una altra història. Jo, abans que acabem, m'agradaria parlar una mica també de lo que ha publicat últimament el Kiko, a part de la novel·la Revanxa. i l'assaig Los enemigos, que aquí volia anar, revanja, per ser extraordinària, a mi m'agrada moltíssim també. Aquí fiques el món del futbol dins del revanja i em sembla també que és un toc... Sempre relacionem la novel·la negra amb la boxa. Això no parlo que sigui novel·la negra, però que té molta violència, sí que és veritat, també revanja, i que val molt la pena ficar-se. No entrarem perquè no tenim molt temps. Però sí que volia anar a l'assaig de Los enemigos, no? En el que va citant amb molta gràcia, amb molt sentit de l'humor, els odis, com neixen, com apareixen, inclús què et pot provocar un odi absolutament sense sentit, com és que et trobes, acabes de conèixer una persona i té una gesticulació particular i et provoca un odi cerval, no? Per entendre'ns. Doncs no sé si tu creus que l'odi és un gran motor creatiu i tu creus que el Ted Lewis treballava l'odi per crear?
No sé el Ted Lewis, sé que l'odi és com un... O sigui, és un motor, pot estar connectat a alguna cosa o no, o sigui, un motor que no està connectat a res, simplement va trup, 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 i és purament un gasto combustible. En canvi, un motor connectat a alguna cosa, aquest motor pot tenir una orientació o una altra. L'odi és un motor, és una energia com qualsevol altra. Si la connectes bé i allò funciona, evidentment que funciona. També et pot destruir, vull dir, que cap d'aquestes energies és baladí, fins i tot l'amor et torna mig idiota i subnormal i també... i es torna indolència i vagància i hipocresia, no? Per tant, tot és perillós. L'odi és perillós i és utilitzable. Jo crec que com a motor a alguna gent no li funcionarà, es pot transformar en una septicèmia de l'alma i ser completament cancerigen i estèril, o es pot transformar en un motor vital. Jo crec que la clau de tot això és que no tinguis el poder per transformar aquell odi en assassinato de masses. I gràcies a... El destí, en aquest cas, no va ser així. Jo no tinc el poder de Stalin. Jo només puc escriure. Aquí, l'analogia que es fa a Los enemigos és Stalin o Jim Thompson. Jim Thompson tot el rato parlava de venjar-se, tenia una llibreteta negra, sí, on havia apuntat tots els seus enemics des de la EGB i va morir amb la llibreteta. Vull dir, havíem dit que es va venjar d'algú. No, ell només va anar posant malalt i escrivint novel·les. És que és això. O sigui, tenia tant ressentiment i no el podia posar a cap altre lloc ni matar ningú, que això és una sensació que conec, i llavors dius, clar, no puc matar ningú, està prohibit, i iria a la càrcel. Per tant, llavors dius, bueno, pues voy a escribir, i això és el que va fer Jim Thompson. L'Stalin no. Stalin
com a Jim Thompson, això que diu, és el més, és potser l'autor més semblant a Lewis, que sí, podem que
el
trobar...
El Lewis està molt influenciat pel hard-boiled nord-americà.
Sí, Chandler a tope.
I ell va fusionar molt bé, per això li diuen que és el pare de la novel·la criminal britànica moderna, fusiona molt bé el hard-boiled americà amb el que és el realisme social anglès del Silly Tow, sí, sí. O sigui, de l'època anterior. Clar, fusiona un paisatge amb el que és la novel·la negra pulp americana. I
sí,
això
però
fa únic.
No fa un injert. O sigui, els que foten això són gent que surt d'allà. No porta un detectiu en plan
ho fa molt bé. I ha influenciat i ho han reconegut el David Peace, especialment amb el... Sí. Red Riding Quartet, diu que si no hagués llegit el Carter no l'hauria escrit mai, ambientat al Yorkshire, que ell és d'allà, i altres autors, vull dir, el Ben Myers, el Jay Carnot...
És que aquesta especificitat, fins que no la fa algú...
Clar, no hi cau.
No tens el codi, o sigui, penses, com es pot... Fins que fa algú, hòstia, doncs això pot ser d'aquí. I llavors ja veus, hòstia, és possible. No cal inventar-se un detectiu. Tu t'imagines un detectiu chandleriano a
no,
Scunthorpe?
Exacte.
O sigui, no. La rubia estatuesca. Me dijo...
Ja. Bueno, i això, i amb les novel·les del Quico, doncs, evidentment, doncs a Sant Boi,
exacte.
Està claríssim.
No cola, sí, sí. No cola.
I ara que dius de la rubia, parlem de com tracta les dones,
bueno,
sí. Ted Lewis, sí, el Carter... No és un petit paràgraf, i crec que acabarem perquè queda ja molt poc temps. Hubo un prolongado silencio en el que no ocurrió nada, excepto que abrí los ojos y me encontré con los suyos delante. No me miraba como si yo le gustara, pero tampoco tenía por qué gustarle. Las mujeres que llevan bragas verdes son así. Molt bé, Ted Lewis, o sigui...
Sí, sí, no,
però tot i així, se li ha de reconèixer...
Però és creïble, que... o sigui, sí. Aquest tio pensava així.
Sí.
Però tampoc, quan escriu els personatges femenins, tampoc no es queda amb la superfície. O sigui, intenta sempre, d'alguna manera, buscar l'art del personatge. O sigui, perquè una tia s'emociona d'aquesta manera i intenta buscar-li un per què. No el deixa tampoc allà. I això... Bueno, s'agraeix una mica,
bueno,
també.
I treu,
no?
Dones molt cabrones, a vegades.
Molt, sí, molt. I això és molt interessant.
L'Audrey és molt filla,
sí, sí,
de puta,
sí, sí,
també.
Bueno, els homes també, vull dir.
Hi ha una escena que l'Audrey està parlant amb el seu nòvio, de la banda, mestre, li està xupant la polla a ell. Això és...
Ningú és gaire bo. Fins i tot el germà Que és bastant calzonazos, però també és bastant capullo. O sigui, és que no hi ha ningú bo a Carter. No diries que hi ha algú que és superbenigna. No. Le voy a llamar perquè haga de canguro, de mis hijas. Tothom és bastant merdeta.
Sí, sí, sí. Bueno, ja crec que haurem d'acabar, però si voleu acabar dient alguna, no sé, alguna cosa especial del Ted Lewis, del
Anem
Carter...
Anem a fer-li una mica la pilota al Dani, ja que ens ha portat aquestes novel·les, i tant, molts altres, perquè també està publicada, és La Callejón de las Almas Perdidas, que si no heu llegit...
La millor novel·la que he llegit en els últims 2 mesos, però de calle. Increïblement bona.
Que ja mateix està l'adaptació al cine.
Sí, ara s'ha adaptat. És una
que encara no hem vist ningú, no? Segurament. No l'heu vist.
No, nosaltres, jo no l'he vist, no.
Jo tampoc.
És una novel·la que ja vam publicar fa, no sé, 8 o 10 anys, que a mi m'agrada molt personalment, i que hem tingut la sort que l'ha adaptat al cine el Guillermo del Toro en una gran producció. Llavors hem aprofitat.
Jo crec que no la miraré.
El llibre és molt bo.
I vam fer una presentació on es va aparèixer l'esperit del Gresham.
Això va ser molt divertit.
I va parlar a través d'un mèdium.
Ah, sí? I què va dir?
El Damià es va posar una caputxa.
Ah, no, anava a dir que era jo, era un mèdium.
I llavors hi havia, sí, una mena de sessió d'espiritisme i tal. Va ser molt divertit, sí. Hauríem de repetir.
Home, sí, per favor. No?
Ara ja sabem qui és el mèdium. Portarem
un altre mèdium.
Per això té més gràcia, sabem qui és ell.
Mèdium no certificado, no? Sin papeles.
Sí, sí.
No, però atrem moltes coses a Sajalín, coses que són fantàstiques. I si mireu el catàleg...
Sí, sí.
I ho descobreix ell?
No, exacte, té un mèrit extraordinari. No... Sí, sí, aquests descobriments són una joia. Bueno, doncs jo crec que haurem d'acabar aquí la taula de Carterland, i sobretot recomanar molt a tothom que si no heu entrat en el món Ted Lewis, crec que és un gran moment per començar a conèixer aquest autor, la seva obra i la del Kiko, que ja, també la recomano molt. I doncs, fins aquí ha arribat aquesta taula, moltes gràcies a tots i fins una altra.
Gràcies.
Gràcies.